Vinga, dos són els minuts que passen d'un quart de 12 del matí i des d'ara i fins a les 12 doncs ens dedicarem a donar consells de seguretat. Fa uns quants mesos ja que teníem a la Raquel aquí, doncs això, sobre la qüestió de les estafes. Les estafes que estan a l'ordre del dia, continuen estant-ho, entenem, però ve l'estiu. I a l'estiu és moment de furs, que és una altra tipologia delictiva, oi? Que malgrat que doncs acostumen a ser poques quantitats, doncs diguem que poca més poca més poca són molta. Raquel, bon dia.
Bon dia, Joan.
Parlàvem d'estafes. Les estafes continuen succeint, oi?
I tant que sí, malauradament sí.
Tots els consells que vam donar, sobretot no refiar-se de les trucades, no refiar-se... Mira, ara que ja és més difícil fins i tot que truquin les pròpies companyies per oferir-te coses. Tot això doncs va posant més entrebancs, però en qualsevol cas sempre refiar-se. No refiar-se, al revés.
Exacte.
No refiar-se de quan ens truquen per telèfon, de quan ens ofereixen, de quan hi ha alguna cosa molt llaminera que ens posen al davant. Però avui venim a parlar de furs.
Sí, estem a l'estiu, hi ha un augment molt notable de la població, és una zona turística, i ja no només pel turisme, sinó per la població local, que hem de tenir molt en compte perquè augmenta la població, turisme, diners, i també augmenta la població indesitjable, no? Que són els anomenats furters, furteres, i llavors aquí tenim problemes.
Furters, furteres que són, entenem, professionals d'això, és a dir, gent que ve expressament ja a la cerca de la víctima.
Venen a la cerca de la víctima, moltes vegades venen coordinats i s'hi dediquen a això. Venen a fer la feina, marxen i adéu.
Ja està. I has vingut amb l'Òscar?
Amb l'Òscar, sí. Company de la unitat d'investigació de Vilanova.
Bon dia, Òscar. Es nota molt l'increment de furs en temporada d'estiu, quan s'incrementa també la població?
Es nota moltíssim pel tema que comentàveu vosaltres, pel tema del turisme. El tema del turisme és un pol d'atracció molt important per a aquesta gent que s'hi dedica, perquè els turistes venen a Sitges i, per exemple, si el darrer dia de les seves vacances buiden l'hotel, fiquen les maletes al seu cotxe i se'n van a la platja. Clar, el valor dels objectes que hi ha en aquest cotxe és molt gran i és fàcil que algú pretengui robar aquestes maletes.
D'acord, és a dir que estan atents també del moment de l'estada en què doncs, el fur pot ser més lucratiu.
Exacte. O, per exemple, per la nit, el tema de la gent que surt, de festa, després, clar, estan atents, és només mirar quin tipus de rellotge porten, seguir aquesta persona que igual ha begut una mica de més i també, doncs, aquests són els tipus d'il·lícits que estem veient.
I això, que també ens passa a nosaltres, quan anem de vacances, quan anem a un ambient que no és el nostre habitual, acostumem a estar més relaxats perquè estem més pendent dels inputs que ens arriben del lloc que estem visitant que no pas de diguem, en la nostra estructura de vida diària, que qualsevol cosa que sigui diferent doncs probablement ens alertaria una miqueta més.
Exacte, estem de vacances, com tu dius, i és fàcil que estem molt més relaxats.
D'acord, la guàrdia baixa, allò de la guàrdia baixa. M'ha cridat l'atenció una cosa quan la Raquel ens va proposar fer aquest espai sobre furs, la terminologia de la tipologia de furs, que anava a dir, cada fur té un nom.
Sí, exacte. Passa una mica com amb les estafes de les que ja havíeu parlat. Cada modalitat, sí que és veritat que nosaltres li hem posat un nom, que bueno, és un nom que li hem posat, es posa policialment, i totes les policies més o menys fan servir una terminologia molt semblant.
D'acord, per així com a mínim etiquetar, identificar...
Exacte.
Com el timo de l'estampita, doncs la cosa va per aquí. Perquè, i abans de començar a desgranar, doncs allò que més pot afectar aquí a Sitges, especialment en temporada estival. Parlem de furs, no de robatoris, oi?
Exacte. El furt és un tipus penal específic que serveix per definir... És aquell tipus de robatori que es fa sense ús de violència, ni intimidació, ni cap tipus de força en les coses. És a dir, que seria, a l'exemple paradigmàtic, seria un fur al descuit. Tu et deixes una cosa de la teva propietat en algun lloc i algú passa i se l'emporta. El tipus bàsic és aquest.
D'acord.
Moltes variants, però...
És a dir, si jo em deixo el mòbil sobre el banc del passeig, me'n vaig i algú veu aquell mòbil i se l'emporta i no el torna, allò, això seria un furt?
Seria discutible, perquè si te l'has deixat oblidat i has marxat, i l'has deixat oblidat en un lloc on no hauria d'estar, per exemple, en un banc,
sí,
la persona que l'agafa podria dir que se l'ha trobat. Llavors seria, en tot cas, una apropiació indeguda.
D'acord. Però no seria un furt a una persona perquè aquella persona no hi era.
Exacte. Llavors, clar, sempre pot dir, no, jo és que l'anava a tornar. Anava a l'Ajuntament a deixar-lo objectes perduts.
D'acord.
I podria ser.
És a dir, seria furt si jo estic assegut al banc, deixo el mòbil a sobre del banc, em distrec en qualsevol cosa i algú passa per darrere i agafa el mòbil i se'n va. Això sí que és un furt.
Aquest és el cas típic.
D'acord. Aquest és un cas típic que té lloc o no?
Passa moltíssim, sobretot, per exemple, en establiments de restauració. Tenim tendència a deixar els bossos, les bosses penjades a la cadira, o objectes de valor com telèfons mòbils a sobre de la taula. Llavors, es produeix de les dues maneres, o el descuit absolutament, o es produeix algun tipus de distracció, que, jo que sé, posar una cosa sobre la taula per demanar-te uns diners o per preguntar-te alguna cosa, o amb un plànol per preguntar-te on per una adreça, llavors fan servir aquest moment de distracció perquè una altra persona s'endugui aquest objecte.
D'acord, és a dir, ja de manera coordinada busquen, sí, distreure't per poder substreure allò que busquen. La qüestió concreta dels mòbils. Últimament es deia que, o almenys ho havíem sentit en alguna ocasió, que els mòbils no anaven ja tan buscats perquè és molt difícil desbloquejar-los i és molt, cada cop, doncs, tecnològicament són més avançats i, per tant, poc ús, més que fer-lo en peces, poden donar-li a un mòbil d'alta gamma que busquin. Continuen robant-se o furtant-se molts mòbils?
Sí. Es continuen furtant moltíssims mòbils. És veritat que les dificultats tècniques per tornar a que aquest mòbil sigui operatiu, sobretot aquí a Espanya, és molt complicat, però ens estem donant compte de que al cap del temps, quan demanem per operadores on estan aquests emails operant, surten a l'estranger, per exemple, i en l'estranger estan funcionant. O sigui, no, jo tampoc sé com ho fan tècnicament, però és possible fer-ho. I tanmateix, amb el tema de les peces d'un iPhone, per exemple, són prou cares com perquè valgui la pena. O sigui, les pantalles tenen un valor suficient com perquè valgui la pena també sostreure'ls.
D'acord, encara que sigui per peces. Perquè quines són les coses més furtades? És a dir, què és el que va buscar el delinqüent quan comet un furt?
El més buscat, amb diferència, són els diners en metàl·lic. Després, també hi ha algunes modalitats de furt, a les que, per exemple, et segueixen a la cua del supermercat, quan tu pagues amb la teva targeta i introduces el teu PIN, memoritzen aquell PIN. És un exemple d'un tipus de furt que es produeix. Llavors, a la sortida del supermercat, tu vas al pàrquing, fiques el teu bolso al costat del cotxe, ells provoquen una distracció i una altra persona agafa aquell bolso, i amb aquell bolso tindràs els diners en metàl·lic que porta aquesta persona, però també hi tens les targetes. I possiblement també hi tens el mòbil. Si amb les targetes poden anar directament a treure diners. I fins i tot si tenen el mòbil i no tens prou diners, poden demanar un crèdit automàtic d'aquests per poder treure més diners. O sigui, llavors ja és el combo perfecte.
D'acord, és a dir que demanen un crèdit sobre una targeta que no tingui fons, i clar, llavors...
Si tens el mòbil desbloquejat, hi ha cap aquesta possibilitat, s'ha donat alguna vegada. Ara, són grups molt especialitzats que es dediquen només a això, vull dir, ho fan, en aquest aspecte ho fan molt bé.
Per què? I a partir del que ens acaba de comentar l'Òscar, hi ha especialització en tipus de furts? És a dir, el delinqüent s'especialitza en una cosa o en una altra?
Nosaltres creiem que sí. O sigui, quan mires les persones reincidents, normalment sempre cometen el mateix tipus de furt, amb diferents variants, poden variar, depèn del lloc, poden variar una mica la modalitat, però sempre, sí, i sobretot si els hi funciona, no el canvien, no tenen cap estímul per canviar-lo.
Perquè, clar, com no és un robatori amb violència, com no hi ha l'ús de la intimidació, penalment la pena és més baixa.
Sí, la pena per al furt quan supera els 400 euros és entre 6 i 18 mesos. La pena s'agreuja en determinades circumstàncies, en determinades modalitats, si hi ha reincidència, però la pena és aquesta. Moltes vegades amb una multa ho tenen solucionat. I diners per pagar la multa també en tenen. O sigui, no hi ha
tenen els teus diners per pagar la multa.
Anava a dir, l'han obtingut dels furs, no? Sí. Per tant, clar, és una conducta delictiva com és de perfil baix, permet aquesta reincidència reiterada, que és aquesta, a vegades, fins i tot, alarma que es genera moltes vegades, i ho hem sentit a vegades a Barcelona, i això que dius, ostres, mira, allà a la plaça Catalunya, tal, o a la Rambla, que gairebé hi ha bandes especialitzades perquè clar, no, com les reincidències moltes vegades no sumen, doncs generen aquestes conseqüències.
Sí, sí, és així.
I aleshores això també entenc, els que els heu de perseguir també genera, no sé si genera un grau de frustració, de dir, hòstia, una altra vegada me l'he tornat a trobar.
Una mica sí, una mica. Però bueno, cadascú té la feina que s'ha buscat.
Sí, no, per això.
Però ens hem ficat ara aquesta i bueno, continuem.
Però és això, és a dir, que al final, i ens estem anant una miqueta del tema, però és que vull fer la pregunta i ja està, i ara retornem en els furs, no? Clar, no sé si dic, al final els coneixeu.
Sí, els coneixem.
I ells els coneixen.
Sí.
Per bé o per mal. Clar, arriba un punt que un ha de conviure amb aquest punt, no sé dir si de frustració, de dir, ostres, no aconsegueixo treure't d'aquesta vida, noi. Per dir-ho d'alguna manera, eh?
Sí, sí. Bueno, no aconsegueixo ni jo ni tota la resta del sistema que hi ha muntat, que en aquest aspecte, pues, bueno, hi ha una certa ineficàcia. O sigui, no estem solucionant aquest problema. No l'estem solucionant, això és així.
Vinga, va, anem a les tipologies. Raquel, et sembla?
I tant que sí.
Doncs és que a veure, la llista és que és... Atenció. Punt número 1. Mimoses. Mimoses. Què són les mimoses, Òscar?
Les mimoses és un tipus de furt en la qual normalment el cometen noies entre 20 i 40 anys que s'acosten preferentment a homes grans i mostren una actitud molt carinyosa amb aquesta persona amb tal de distreure-la. Llavors comproven quin tipus de rellotge té, si té cartera, si no en té, i aprofitant aquesta distracció, a vegades de caràcter una mica amb provocació sexual, el que fan és prendre-li l'objecte que tingui.
D'acord.
Llavors marxen immediatament, les espera normalment un home en un cotxe, marxen del lloc i mai més en sabrem més.
I per tant, doncs, aprofiten aquesta acció sorpresiva i la baixada de defenses que provoca aquesta acció sorpresiva per substraure l'objecte de valor que cerca.
Tenen preferència els rellotges cars, per exemple, portar un rellotge car, pues és un risc ara mateix.
Per tant, atenció, contra les mimoses, primera recomanació. Si vostè és un home, normalment això, aquesta modalitat bàsicament la cometen dones contra homes, no?
Sí, el fet d'acostar-se la cometen dones.
Si vostè és una persona d'edat madura o avançada, normalment entenem.
Sí.
I que se li acosten dones que poden ser atractives en actitud estranyament carinyosa, per dir-ho d'aquesta manera, malfin, allò de l'estafa, el mateix, malfin.
Molt ben explicat.
Oi? Doncs, mimoses. Compte amb les mimoses, que és un arbre molt bonic, però també una modalitat de fur. Vinga, a veure, seguimos. Collita.
La collita. La collita és una mica el que havíem comentat abans. Per exemple, ara s'està donant sobretot en pàrquings de supermercats. En el moment en què la persona puja al cotxe, deixa normalment el bolso al seient del copilot, s'acosta una persona a la teva finestreta i et diu si t'ensenya unes claus, t'ensenya unes monedes, t'ensenya qualsevol cosa que està al terra i et pregunta si és teu. Bueno, doncs tu tens una cosa al costat del cotxe, penses, hòstia, a veure si m'han caigut les claus. I en el moment en què tu comproves si són teves, per l'altre costat del cotxe s'acosta una altra persona acotada que et pren el bolso. És el que dèiem. Sobretot això està passant ara mateix a pàrquings de supermercats. És on ens ho estem trobant. Hi havia variants diferents de tirar monedes pel carrer, però ara mateix el que s'està produint és aquest.
D'acord. Per tant, vigilem si arribem al pàrquing del supermercat i algú se'ns acosta a preguntar-nos alguna cosa. Això no vol dir que sigui un furtador. És una persona que se'ns acosta. Però si allò que ens pregunta ens porta a distreure'ns de les nostres pertinences, sospitem.
I sobretot hem de dir, intentar no deixar la bossa de mà descuidada.
D'acord.
Ni a la banda del copilot, ni a la banda del darrere, perquè què passa? Ens molesta quan hem de descarregar el vehicle. Ai, perdó, el carro per omplir el maleter. És en aquest moment quan aprofiten ells. O sigui, ens creuem la bossa de mà al davant, normalment, perquè la tinguem controlada, i no la deixem. I si és necessari, tancarem el vehicle. La clau. No deixar la clau posada al vehicle i tancar el vehicle.
D'acord, és a dir, a extremar les mesures, diguem, d'autoprotecció als pàrquings dels supermercats, que és doncs, un indret on es respira una tranquil·litat i una foscor doncs, adient perquè els furtadors també operin. Aquests casos que estem tractant, has comentat, Òscar, que són coses que especialment poden passar a Sitges atenent les, doncs això, l'increment de població turística que tenim, no?
Sí, però sí, amb l'increment, amb el turisme, es produeixen molts més fets. Uh-huh. Però això, aquest il·lícit concret, per exemple, s'està produint durant
tot l'any, no?
Sí.
Clar, perquè al súper anem tot l'any.
Exacte.
I per tant, doncs sí, clar, si no s'omple la nevera. I aleshores, doncs això, vigilem. Primera, homes madurs, mimoses. Segon, li heu dit collita, en aquest.
Collita.
Collita, clar, perquè collen el bolso.
També, perdoneu, hauríem de fer esment també amb el fet de, no només són homes, el fet de les mimoses, sinó que també se li poden apropar a dones d'edat avançada o dones grans, pel fet de preguntar-los o de fer-los veure que són conegudes familiarment, perquè són netes d'alguna altra persona, ai sí, fins i tot a vegades li diuen per un nom, no, però jo no sóc tal, però ai no, però ai, ara no en recordo del seu nom, i se li apropen per agafar-li els anells, les agafen de la mà, els hi fan moltes carícies a la mà, fins que aconsegueixen sostreure els anells o les joies que puguin portar. Per tant, no només hauríem de dir que són homes,
d'acord,
sinó que dones també pateixen aquest tipus de furt de les mimoses.
Normalment sempre són dones les que ho cometen, però les víctimes també poden ser dones d'edat avançada. I com les persones grans a vegades tenen un cert dèficit d'això, de carinyos i d'atencions, doncs clar, al rebre'l també baixen les defenses.
Exacte.
I això ho aprofiten les furtadores en aquest cas. Per tant, compte, parem atenció, encara que ens diguis, oi, que mira, que amable aquesta noia. No.
Hem de prendre mesures de seguretat.
Hem d'anar, exacte. Allò de la distància...
De seguretat?
Com es diu? Sí, la distància de seguretat, exacte.
Interpersonal?
Ai, sí, exacte. I és que no em surt la paraula.
Social.
L'espai vital.
Vital. Jo sempre dic, estirem els braços.
Sí.
A la distància on t'estirem els braços.
Allò és nostre.
En circunferència, en aquí no s'ha d'apropar ningú. Mm-hmm. Així que tenim aquest espai de seguretat.
A ningú en qui no confiem.
Exacte, correcte. Sempre
ningú...
parlant d'aquest tipus de persones.
Sí, sí. Si se'ns acosten més, cling,
alarma
encesa. Doncs portem les mimoses i portem la collita. Continuem. El tercer, que té un nom més, anava a dir, no tan rebuscat, el descuit.
Sí, bueno, és l'exemple del que hem parlat abans, no? Uh-huh. És, passa molt en espais de restauració, en llocs lúdics, a discoteques, és aprofitar que has deixat de controlar un objecte teu perquè algú te'l prengui i ja està. O sigui, són persones que estan donant tons per allà fins que troben això, una persona que en un moment determinat no està controlant la seva bossa de mà per prendre-li. Uh-huh. I és el descuit, o sigui, l'agafen, tal com l'agafen sortant de l'establiment i ja està.
Moltes vegades no en parlem del tema de l'oci nocturn, sortim de festa, volem ballar, ens molesta la bossa, ens molesta la jaqueta, no pensem en deixar-ho amb el guardarropia, ho deixem allà al sofà que hi ha allà, ens posem a ballar, ens descuidem, ens despistem i quan anem a agafar ens ha volat. No? Doncs tenim un espai on podem deixar les pertinences amb una certa seguretat, doncs aprofitem aquest espai i llavors podrem ballar tranquil·lament i potser doncs, anem més tranquils i més contents a casa.
D'acord, per tant, vigilar sempre que les pertinences estiguin o sota la nostra vigilància o en un indret on en principi no, els furtadors no s'hi puguin acostar.
Exacte.
És el que...
Parlant del descuit, també seria interessant el tema de la platja. Uh-huh. O sigui, això... A més, no ha sigut sempre així, perquè la platja era un lloc on no esperaves que et robessin res, però ara últimament també ens estem trobant molts furts al descuit a la platja. De gent que s'està banyant, ha deixat les seves pertinences, clar, les teves pertinences, ara tothom té un mòbil, tothom té la clau del cotxe, tothom té objectes de valor, una tablet... I també ens estem trobant que roben en aquestes circumstàncies, quan t'estàs banyant a la platja tranquil·la.
Clar, fa anys la gent anava amb un llibre a la platja i això no acostumava a ser material i furtable.
Ha canviat.
I ara, clar, ara tots anem amb el mòbil per mirar l'Instagram de turno.
Per penjar la fotografia del moment.
Clar, efectivament, clar. Com sí, el mòbil ens permet fer la fotografia, el portem el mòbil a la platja per fer la fotografia i després el mòbil és el que serveix perquè ens el furtin. Per tant, compte, la platja és un altre indret on els furtadors passen. El que passa és que, clar, la platja, tothom va amb banyador. El furtador també, diguem, es deu vestir correctament per no aixecar sospites.
Exacte, es vesteix adequadament. Sí, sí, sí.
Doncs, per tant, vigilem les pertinences o, si no podem, doncs evitem anar amb el mòbil a la platja, oi? I portem el mínim imprescindible si hem de deixar la tovallola sola, i si no, doncs que sempre es quedi algú fent aquesta vigilància, i compte, perquè si estem a la tovallola i algú ens distreu, també pot haver el risc.
Sí, però a la platja sobretot passa, el que s'està passant sobretot és el tema del descuit.
D'acord, és el descuit directe.
Sí, és directe.
Molt bé, vinga, continuem. Aquí sí que hi ha un gerundi en anglès i per tant sí que demanarem més concreció. El scalping / cogoters. Què és això?
Vale. El scalping és un tipus de... entre furt i estafa, que es produeix als caixers automàtics. Són persones que són superespecialitzades en aquest tipus d'il·lícit penal. O sigui, pràcticament només el fan aquest i a més el fan molt bé. De fet, les víctimes, no, moltes vegades quan ho expliquen, no saben exactament com els hi ha pogut passar una cosa així. Aprofiten també... tornem a lo de sempre, preferentment en persones grans que tenen dificultats a l'hora de ficar la targeta o com funciona el caixer, per interessar-se en elles i fer com que les volen ajudar. Llavors, les entabanen per acabar quedant-se la seva targeta, dient-li que s'ha quedat dintre del caixer, que han de trucar aquí, que han de trucar allà, inclús els hi poden donar un número de telèfon, ajudar-les a trucar, i el que han fet que és quedar-se amb la targeta d'aquesta persona, quedar-se amb la numeració del codi PIN, perquè l'haurà hagut d'introduir diverses vegades, i amb aquesta targeta fer tots els reentrenaments que poden. Bàsicament, l'scalping és això. És furtar la targeta per aprofitar per poder fer tots els reintegraments que puguin en el mínim temps possible.
Tot i que, com sabem tots, els caixers automàtics hi ha sempre càmeres de seguretat enregistrant.
Sí, la immensa majoria diríem que sí, que tenen càmeres. El que passa és que són persones que moltes vegades no tenen residència a Espanya i venen només a fer aquest il·lícit penal concret. I llavors, clar, que sortir... també és fàcil disfressar-se. Unes ulleres de sol, una gorra... són coses que portem habitualment i que serveixen molt perquè després un reconeixement en una càmera sigui molt, molt complicat.
D'acord. És a dir, malfiem de les persones amb ulleres de sol i amb gorra.
La gorra és un clàssic.
Sí, la gorra és un clàssic.
Sí, sí, sí. Clar, després, a l'hora de fer reconeixements, ho dificulta moltíssim.
Clar, i tots tenim a la retina allò que quan a vegades passen imatges de seguretat després d'algun fet delictiu, doncs bé, veiem sempre allò el dolent amb la gorra. I això és el que perjudica. Una cosa tan simple com això és el que acaba perjudicant. Digue, Raquel.
En aquest cas que comentava l'Òscar ara, com a consells de seguretat, el que hauríem de fer sempre és utilitzar els caixers interiors, no els exteriors, i en el moment que entrem, tancar la balda, tancar el pastell, que normalment ens oblidem que tenim una seguretat, que és el pastell. Que no entri ningú al darrere. D'acord?
Passa és que ara les entitats financeres cada cop més es dediquen a eliminar els caixers interiors o a deixar-los tancats si l'oficina està tancada i deixar només caixers exteriors.
Exacte. És la problemàtica que tenim en aquest cas ara mateix.
Interessant, interessant. Per tant, doncs, l'scalping / cogoters és el mateix?
Sí, no, cogoters és una variant una mica diferent. El que fan és estar vigilant els caixers automàtics a persones que treuen una quantitat de diners raonablement alta. És un clàssic, per exemple, en els moments en què es cobren les pensions de la Seguretat Social, ja ha vist que tenen el costum d'anar i retirar una quantitat de diners que és més o menys el que necessiten durant tot el mes. Pues pot passar que hi hagi algú vigilant i en quan una d'aquestes persones treu una quantitat de diners important, la segueixen, preferiblement la segueixen fins a casa seva, accedeixen al portal amb qualsevol excusa i un cop a l'interior del portal és quan es roben els diners. Uh-huh. També poden fer una mena de distracció per a prendre els diners de forma el més similar al descuit, però si la persona resisteix, doncs també poden emplear una mica de violència.
D'acord, aquí llavors sí que seria robatori, seria perquè entraria la intimidació. Mm.
Però si poden, ho faran al descuit. Si ho faran, ho faran com un furt, perquè la pena és molt menor i és més fàcil marxar tan tranquil·lament sense... Però si ho necessiten, en aquest cas sí que pot derivar en un robatori violent.
D'acord, per tant... doncs això, una altra vegada, persones grans, perquè a més mentre l'Òscar ens comentava això, clar, cada cop paguem més amb targeta, això vol dir que cada cop anem menys a treure diners al caixer, que era un clàssic fa uns anys. Qui va a treure diners al caixer? Les persones que no utilitzen tant la targeta perquè doncs, ja no la tenen instituïda en el seu dia a dia, que són les persones grans.
Sí.
Per tant, al final, les víctimes propiciatòries d'aquest tipus de comportaments delictius acaben sent majoritàriament les persones grans. Pues són, per tant, les persones grans les que han de parar més compte també sobre això. Si anem a treure diners, doncs vigilem. I una cosa que crec que també és interessant el que ens ha dit l'Òscar, perquè aquest és un altre clàssic. Quan cobren la pensió, van a treure-la aquell dia. Home, si ens esperem dos o tres dies, perquè aquell dia és el dia que tothom sap que quan veus els jubilats fent la cua dius, ui, avui hem cobrat.
És cert, són costums.
Uh-huh. Sí, el que hauríem de fer entendre és que en el cas que hagin de treure una quantitat important de diners, que no vagin mai sols, que vagin acompanyats d'algun familiar, d'alguna persona de confiança, perquè pugui estar al tanto d'aquesta situació i evitar que siguin víctimes.
Interessant, aquesta també. Si pot ser que vagin acompanyats d'algú de confiança, ja sabem que al final tots malfiem de tots, però bé, algú de confiança tindrem perquè ens pugui acompanyar. Per tant, doncs, els robatoris als caixers o els furs als caixers a partir dels descuits és una altra de les modalitats, l'escalping o els cogoters. A veure, l'ataca.
L'ataca, bueno, és utilitzar un sistema de distracció que consisteix en agafar una persona, tacar-la amb algun líquid. Llavors, l'informen a aquesta persona, mira, t'has tacat, i s'ofereixen a ajudar-la. Per netejar la taca, doncs, bueno, es poden treuen papers, poden fins i tot oferir i acompanyar-te a un lloc més arrecerat per poder que et puguis netejar més tranquil·lament, i aprofiten mentre estan netejant-li la taca per robar-li alguna de les seves pertinences. És,
és molt simple, no?
Sí, però és molt efectiu perquè permet tenir una excusa molt bona per acostar-te a aquella persona i interactuar amb ella, netejar-li un... Perquè, bueno, perquè té un atac i l'estàs ajudant.
I la persona baixa les defenses perquè entén que l'estan ajudant.
Exacte.
I que, per tant, és una cosa semblant allò de les mimoses, en aquest cas sense arribar a aquests extrems, però en el fons propicia el fet que t'estiguin ajudant, doncs que et baixi les defenses perquè ningú es pensa que m'estan fent això expressament.
Exacte. Sempre són coses que a vegades no entenem com reacciona la gent, però són sempre coses que sorprenen. O sigui, tu vas caminant pel carrer i no t'esperes una cosa com aquesta. És una cosa que igual no t'ha passat, segurament no t'ha passat mai a la vida, i et sorprèn. I clar, la teva reacció a vegades dius, però com no has vist? No has vist perquè la teva reacció no és la que tindria si haguessis pogut pensar dos minuts abans com reaccionaria. Clar, t'agafa per sorpresa i, pues, bueno, acabes...
Sí, i ja està. Tot i que és veritat que en aquests casos normalment es deuen denunciar. El primer de les mimoses heu comentat que moltes vegades costa més de denunciar, oi, Raquel?
Sí, amb el tema dels homes acostuma a costar-los més a posar denúncia perquè hi ha el sentiment aquest de vergonya, no? S'han deixat a tocar per una persona desconeguda, com li explico la meva dona, els meus fills, com els explico que m'he deixat tocar, no? Això ja fa que... que se sentin avergonyits i fa costa molt de que... Però bueno, ens hem de conscienciar que el que hem sigut és víctima d'un fet delictiu, que aquestes persones sabien perfectament el que estaven fent i que en aquest moment d'atordiment pues, hem actuat com hem actuat. Per tant, hem de denunciar.
Malgrat la vergonya. Els furts s'han de denunciar sempre, no?
Sí, 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 s'han de denunciar sempre, sobretot perquè, bueno, és que si no hi ha denúncia, és un problema que és un peix que es mossega la cua i mai aturarem res.
La pregunta següent seria, es poden resoldre molt aquests furts? És a dir, al final hi ha... tenint en compte que en molts casos les víctimes són persones que estan només eventualment aquí, tenint en compte que són poques quantitats i que moltes vegades, com comentava ara la Raquel, no es denuncien. La capacitat que teniu la policia per poder resoldre casos, al final en què se'n resolen molts?
Se'n resolen bastant més dels que ens pensem, sobretot per una cosa que hem comentat abans. És que molts ja els coneixem. I ara sí que és veritat que hi ha molts establiments que tenen càmeres, hi ha les càmeres dels caixers, hi ha més opcions, encara que la víctima no pugui reconèixer l'autor del fet, perquè donen una descripció que correspon al 50% de la població, però tu sí que pot ser que trobis alguna càmera que et permeti identificar-la, sobretot això, perquè les coneixem. Llavors, també ara s'està treballant molt fent... Quan tens una imatge d'una persona que no saps qui és, es pot fer difusió entre les altres policies i entre els altres companys de Mossos de tota Catalunya. I a vegades tu no la coneixes, però el company que està a Ciutat Vella pues, l'ha detingut 8 vegades i et pot dir, pues mira, la reconec, és aquesta persona. I se'n resolen, bàsicament, en el tema de furs, bàsicament es resolen així.
Amb el tema de la quantitat, moltes vegades ens sorprendríem de la quantitat. No és petita quantitat, que moltes vegades és una quantitat important. Pensem que potser nosaltres aquí a casa no portem gran quantitat de diners, però el turista que ve, moltes vegades ve carregat de diners. O sigui, no fa ús de la targeta, fa ús dels diners en metàl·lic. Clar, poden ser molts diners.
Molts diners.
Per tant, després, a més, la tecnologia és cara. Si tenim ordinadors, etcètera, etcètera, també tot això. I també moltes vegades els hi cobreix la seva assegurança. Llavors, moltes vegades es denuncia pel fet de que l'assegurança cobreixi el dany provocat en aquest cas. No?
D'acord. Per tant, doncs, tenim aquestes qüestions. Sempre és bo denunciar i moltes vegades o en alguna ocasió aquesta denúncia pot fins i tot arribar a permetre la resolució dels casos i per tant no sé si el rescabalament, perquè clar, això llavors ja depèn de que això passi el procediment que ha de passar. Somriu l'Òscar. Però en qualsevol cas, doncs, com a mínim saber que aquella persona ha fet alguna cosa. M'ha fet gràcia una cosa que has dit abans de les descripcions. Clar, com la població en general no estem formats per descriure persones, clar, el tema de la descripció a partir de la memòria deu ser un drama, no?
És una cosa que es pot comprovar, o sigui, tu pots dir, no, vaig a fixar-me en una persona i ara et capo i te la descrigui. I com anava vestida? I l'alçada? I el llat del cabell? I el color? I els ulls? No és gens fàcil. I quan hem sigut víctimes d'algun delicte, en aquell moment, hi ha persones que tenen una facilitat especial per això, i de tant en tant en trobes algun, però el més normal és que la descripció sigui molt vaga. Molt vaga.
És que o sigui... hem de pensar també que la situació d'estrès causada en aquell moment ens fa ballar tot. O sigui, si portava una samarreta, ai, pues ara no sé quina samarreta, portava camisa. Bueno, la situació en aquell moment és diferent, clar. No amb la calma que normalment acostumem a tenir.
Per tant, moltes vegades la descripció doncs, no serveix per res.
Bueno,
no serveix per poc.
Per tenir una idea.
Sí, sí. Era molt bona.
Per...
Ja està. Ja està. Vinga, descartem el 50% de la població. Home, és molt descartar, eh? A veure, continuem amb el... Ai, ara que se m'ha quedat bloquejat, això. Vinga, i l'última que tinc jo aquí apuntada, la dels falsos operaris.
Sí, aquesta l'hem inclosa perquè no és que sigui una cosa que es produeixi al carrer i perquè sigui estiu, però durant tot l'any és un tipus d'il·lícit que es produeix molt. Llavors, tornem a allò de sempre. Les víctimes preferentment són gent gran. a les quals s'hi presenten dues persones que es fan passar per operaris del gas o de l'electricitat, que han de fer una revisió. Accedeixen a la casa, llavors no només mentre un està fent una presumpta reparació que després pretenen cobrar, a més a un preu absolutament exorbitat, l'altre, si pot aprofitar que la persona gran està ocupada amb això, el que fa és voltar per la casa per sostreure objectes. Van bàsicament a l'habitació de matrimoni, que és el lloc on per norma tots guardem les joies, i allà agafen el que poden i marxen. Llavors hi ha diverses coses en aquest aspecte que volíem recordar, no? O sigui, encara que t'hagin trucat abans, no vol dir que aquestes persones vinguin de la companyia que diuen venir. Les visites de comercials a domicili sense avisar no estan autoritzades. O sigui, no hauríem de desentrar en principi ningú a casa, sobretot, en cap cas, perquè diguin que són... També t'amenacen una mica amb el... És que si no me deja entrar, igual t'he de tallar el gas. Bueno, doncs fes el que has de fer, que no es preocupin perquè no els hi tallaran el gas. Vull dir, no hi ha cap problema.
En tot cas, trucar a la companyia, el telèfon de confiança nostra que tinguem, no un que ens facilitin aquestes persones, perquè poden fins i tot facilitar-nos un número de telèfon. Truqui. I trucarà aquí, sí, i hi haurà una altra persona que serà un compinxi amb ells, i llavors li dirà, sí, han vingut, són aquestes persones. No, trucarem nosaltres, tancarem la porta, si cal, a les morros, i trucarem a la companyia, tenim aquí unes persones i diran, no, aquestes persones no corresponen a la companyia, o si són les persones de la companyia, el que no haurem de fer mai és pagar en efectiu. Normalment, si venen a fer alguna revisió o alguna reparació, sempre faran el cobrament mitjançant la factura mensual que tinguem, i això ho hem de tenir molt en compte, perquè com deia l'Òscar, ens poden per fer un canvi de un manguito o qualsevol tonterieta que potser són 10 euros, potser ens cobren 250. I volen cobrar en efectiu, perquè si s'asseguren, clar, que tenen els diners.
Que t'ho s'ho emporten directament. Exacte. I mentre, com deies, el compinxe ha anat buidant el que li ha semblat.
I després una cosa que deia la Raquel, per fer el pagament, si tu no tens prou diners a casa, el que han arribat a fer és a demanar-te la targeta amb el PIN per dir-te que t'aniran ells a treure els diners.
Què dius?
Sí. I ho han aconseguit moltes vegades. De
fet, ja és l'extrem de la confiança, eh?
Sí, bueno, clar, la persona, clar, tots, les persones honrades intentem pagar els deutes, i per fer-ho, pues, bueno, si no tinc diners en efectiu i he de pagar aquests 250 euros que deia la Raquel, pues, faig el que convingui. I bueno, s'arriben a tenir prou confiança amb aquesta persona per fer això, per deixar-li la targeta amb el seu PIN, i llavors sí que ja...
Ja. Hi ha problemes més greus.
Sí, clar, ja, la cosa ja puja un graó, sí. En aquest cas, per la qüestió d'identitat, etc. A partir del que comentava l'Òscar, dintre del domicili, i ho parlàvem al començar fora d'antena, clar, aquesta persona té poc temps per, diguem, per deambular per la casa sense vigilància. Per tant, evidentment, anirà a llocs clau on sap que pot trobar coses de valor. Quins són aquests llocs?
El lloc estrella és l'habitació de matrimoni. És l'habitació de matrimoni. Les senyores deixen les seves joies, els diners s'amaguen allà per alguna raó. Bàsicament, diria que el 90% dels robatoris en domicili, en el que només han accedit i han robat, a vegades només han desmuntat completament l'habitació de matrimoni. La resta de la casa pràcticament no l'han tocada. Han fet un vistazo poder, però el lloc on van és allà. I si van allà és perquè la majoria de la gent hi amaga les coses allà, segur.
Per tant, a partir d'aquí, recomanació. En la mesura que sigui possible, posem les coses de valor fora de l'habitació de matrimoni.
Jo ho faria.
Posem-la a un lloc que sapiguem on és, que aquesta és l'altra també que comentàvem abans de començar, perquè dius, mira, està tan ben amagat que fa 2 anys que no ho veig. Que això també pot passar.
Pot passar.
Però, doncs això, identificat o amb el mínim d'identificació possible i escampat en un lloc que, si algú accedeix contra la nostra voluntat en el nostre domicili, doncs no ho trobi amb facilitat.
Que sempre és el que recomanem també. Si tenim coses de molt de valor, seria convenient tenir una caixa forta o portar-ho a un lloc que et doni seguretat, tipus banc o alguna zona, algun local o algun lloc que et doni seguretat. No tenir-ho escampat per casa perquè, bueno, malauradament, quan entrem a un domicili que han entrat a robar, no t'ho fan tot amb molta cura, no, et trobes desmuntat completament i, clar, al desmuntar armaris, calaixos i de més, alguna cosa salta que t'ho trobaran.
D'acord. Òscar, les rajoles aquelles que s'aixequen encara existeixen? Això és de pis vell.
Sí, la veritat és que jo no m'ho he trobat.
No t'ho has trobat. Bueno, això és bo. I els matalassos, allò del diner en el matalàs?
Home, doncs el matalàs... Bueno, és igual, no tenim idea.
No tenim idea.
Que cadascú...
Ho posi on li sembli correcte. Sí. Sí, exacte, perquè sembla... No, i menys amb un sobre que posi dinero. Sí, coses de... Ara, si allà poses retalls de diari, poses un sobre que posa dinero, potser se'n porten allò i es pensen que tal.
Pues bueno, no és bona idea.
O sigui, sempre ho podem fer bé. Déu-n'hi-do tot el que pot passar en la majoria dels casos... sense violència, és a dir, sense intimidació, sense assaltar res, simplement abusant de la confiança que tots com humans tenim respecte de les persones del nostre gènere o de animals com nosaltres, oi? Amb dues potes, doncs això. Déu-n'hi-do tota aquesta sèrie. Mimoses, collita, el descuit, scalping, cogoters, la taca o els falsos operaris. I n'hi ha més, oi?
Sí que n'hi ha més.
N'hi ha més. Hem arribat a les 12... Per tant, potser en continuarem parlant de més, perquè segur és interessant, però sobretot, i com dèiem amb la Raquel, ja quan parlàvem de les estafes, malfiem. Malauradament hem de malfiar quan passi al nostre voltant una cosa que no és habitual.
Exacte.
Ja està.
Dir que si ens trobem en una situació d'aquest tipus, trucada al 112 per informar a la policia.
Immediatament.
D'acord, immediatament.
D'acord, perquè d'aquesta manera doncs, també es pugui actuar amb més facilitat perquè es tindrien localitzades aquestes persones. Òscar, Raquel, moltíssimes gràcies.
Bé, que gràcies.
I a tots vostès, són les 12, sobretot, farem compte, farem atenció. Moltíssimes gràcies, com sempre, per l'atenció, que passin un molt bon dia i fins demà.